Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20. Dijous avui ja, 18 de gener del 2018. 18 de l'1 del 18. I no estem a 18 graus, no. Ha tornat a baixar la temperatura. Ha parat el vent, això sí, però ha baixat la temperatura també. Hores d'ara, a la plana de Lleida, 7 graus. Buscarem, com sempre, tot seguit la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem amb l'Agustín Peralt, que aquesta tarda estarà a la Cambra de Comerç a les 7 de la tarda fent una xerrada. I el seu nucli, el seu tema principal és la productivitat i la gestió del temps. Com podem fer que el temps ens condeixi més? Jo crec que és una pregunta que tots ens hem fet o que ens fem de manera constant. Doncs l'Agustín Peralt estarà amb nosaltres avui un moment, però la setmana vinent el tornarem a convidar perquè ens parli a fons del seu mètode. També parlarem amb el Rafael Peris, regidor de l'Ajuntament de Lleida, des de Fitur, amb aquestes propostes dins de la Fira Internacional de Turisme que aporta l'Ajuntament de Lleida. I parlarem de nutrició i de salut, com sempre, amb el Cristian Didier i el Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, la nieve en la Cope avui, com ja vam avançar ahir, en directe des de Fitur, amb totes les propostes dels diferents operadors i de les diferents propostes d'activitats de les estacions hivernals. Previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continua el temps molt estable avui a les comarques de Lleida. Cel clar, assolellat, amb unes temperatures que han de baixar més, excepte el Pirineu, la màxima pujarà. Per tant, arribarem als 12 graus avui de màximes a Lleida. A Balaguer tindrem 11, a Tàrrega 10 graus, a la Seu d'Urgell arribarem als 13 i a Viella 12 graus. El vent continuarà suau i variable en conjunt. De cara a demà, el cel es mantindrà poc ennuvolat, menys al Pirineu, on tornem a tenir força nuvolositat amb precipitacions a la Vall d'Aran i en cotes altes, poc probables a la resta. La cota de neu anirà baixant progressivament, altre cop dels 1.800 fins als 1.200 metres. De fet, també baixaran una mica les temperatures al Pirineu, a la resta, en canvi, pujaran de dia, de nit no variaran, a mínimes de 0 aquesta nit a Lleida o Balaguer, 0 graus també a Viella, 1 sota 0 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega, 2 graus. El vent bufarà suau i variable amb tendència a bufar de l'oest cap al sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs mira, començarem amb una notícia d'ahir. És que la confraria de Sant Antoni Abat de la Seu d'Urgell va celebrar la festa repartint 7.000 racions d'escudella, que segur que van agrair les 7.000 persones que les van rebre. Els agents rurals denuncien que el 155, l'article famós 155, ha frenat la implementació de mesures de protecció un any després del crim d'ASPA. Arran de la tragèdia, disminueixen més d'un 25% les inspeccions de caça a Catalunya pel procés de dol i l'augment d'efectius per patrulla. Neix la primera empresa de missatgeria ecològica de Lleida que dona feina a persones en situació de vulnerabilitat. Es tracta d'un projecte col·laboratiu que han posat en marxa en forma conjunta la Fundació Llars del Seminari, Troca i Troballes. I marxem cap a comarques. Ull amb aquesta notícia perquè ens ho hem de fer mirar tots plegats, almenys els que conduïm. La campanya de control de velocitat al nucli urbà de Tremp detecta amb només 6 dies 1.383 conductors que superaven els 60 km per hora amb un tram on el límit era de 50. 1.383 conductors a Tremp amb només 6 dies. El consistori finalment només denunciarà a 240 vehicles que van superar els 70 km per hora. Però que, de veritat, aviam, si està marcat a 50, i ho sé per experiència, de vegades tens molta pressa. Feu la prova. Prova d'anar a 50 i veuràs com arribes igualment al lloc a l'hora que has d'arribar. I a les Borges, la cursa de l'oli amb 25 atletes de Toluges. La prova s'emmarca en els actes de la 55a Fira de l'Oli de Qualitat Verge Extra i les Garrigues, que se celebra aquest proper cap de setmana. Parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC S.A. fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
En futbol, el Lleida Esportiu que torna a sortir al mercat perquè busca dos reforços més.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que fem memòria com cada dia amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tal dia com avui de fa 25 anys, així una xifra rodona, un 18 de gener, però de l'any 93... No sé si encara havia ressaca d'aquest premi de la loteria que va tocar Lleida.
No, no, hi havia ressaca dels Tres Tombs, perquè com ja vam dir fa uns dies, els Tres Tombs van tornar a ressorgir a les Borges Blanques. Després de 26 anys.
Ho vam dir.
Doncs un dels actes va ser l'elecció de la pubilla local i Maricel va ser la nau pirata que es va endur com a botí el primer premi d'aquesta edició recuperada des de feia 26 anys que no s'havia fet i es va recuperar l'any 1993. En aquestes dates van segrestar a Filipines, és una altra notícia desagradable, una religiosa que havia dirigit un col·legi de Tàrrega. La germana Júlia Forrester, de la congregació de Carmelites de la Germandat de Tàrrega, va ser segrestada per tres homes armats a la illa de Sulu, al sud de la capital Manila, on treballava en un centre de leprosos. En pròxims dies anirem veient a veure si hi ha hagut alguna solució en aquest segrest d'aquesta religiosa que estava treballant en un col·legi de Tàrrega. En aquells moments es trobava a Manila, o sigui, al sud de la capital de Manila. El president de la Junta de Galícia, en aquells moments Manuel Fraga Iribarne, va manifestar que ell creia que el PSOE estava profundament dividit i fracassat. Espanya va dir que estava en un moment de transició i que la dècada socialista havia acabat amb com va començar, amb grans idees, grans promeses que no van funcionar. Manifestacions de fa 25 anys que va fer el president de la Junta de Galícia, Manuel Fraga Iribarne. I també és notícia que des de l'any 1986 fins al 1993, que és l'any que ens està ocupant, a la Xina va augmentar el nombre de joves amb síndromes d'epilèpsia. I això era degut a l'abús dels videojocs.
Ah.
Els fabricants van donar un toc d'alerta pel perill que això comportava. Atenció, doncs, I acabem parlant d'un ancià de 69 anys, veí de la Bordeta. Va ser atropellat per un tren quan aquest entrava a l'estació de Renfe de Lleida. Feien sospitar, el fet feia sospitar, que Josep Carmona, que necessitava un audífon per la seva sordesa, en el moment de l'accident el portava, o se l'havia espatllat, o el portava desconnectat.
O s'ho va quedar sense piles.
O no funcionava correctament. Per tant, podria ser possible que no s'apercebés de la proximitat del tren.
Li va tallar
les dues cames.
Però jo recordo, Mari Carmen, durant molts anys, recordo, que per anar, per exemple, a la segona andana o a la tercera o a la quarta, no el pas subterrani, sinó el pas per damunt de les vies.
Sí, sí,
a l'estació de Lleida.
Per això li va passar a aquest senyor, clar.
Per això, vull dir que és curiós, era bastant perillós, ara que ho pares a pensar.
Sí.
I es passava per Lleida. A més, a vegades havia trens parats i no veies ben bé a l'altra via si venia algú o no, és veritat, i es passava per Lleida amunt. Afortunadament hi ha coses que canvien per a millor, afortunadament.
Exacte.
Gràcies, Mari Carmen.
Adeu, fins demà.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora en las rebajas del Corte Inglés, 20% de descuento adicional en marcas de moda. Un 20% adicional en Barbour, Gant, Now Lover, Skola, Poland Shark y muchas marcas más. Solo hasta el 31 de enero y solo en las rebajas del Corte Inglés.
¿Vamos? Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ho hem dit al principi, de fet ja vam tractar ahir el tema, seguim parlant de Fitur, de fet, d'aquesta Fira Internacional del Turisme. Avui parlem amb el quart tinent d'alcalde i regidor de promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de l'ocupació i l'emprenedoria, el Rafa Peris, que també està a Fitur. Rafa, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
De fet, Rafa, ahir ja vas estar a Fitur i crec que ja va ser un dia productiu per la tasca de promoció econòmica de la ciutat.
Sí, com tu has dit, Fitur és la fira internacional de turisme, jo m'atreviria a dir, més important o de les més importants del món, sobretot per lo que representa el nostre país a nivell turístic, Espanya, no? I la veritat és que, clar, Lleida doncs, ja d'estar, tot i que no som una, diguem així, una destinació turística de primer ordre, doncs com pugui ser alguna ciutat o alguna zona costera del nostre país, però Lleida pues, i les ciutats interiors doncs, també ens hem de fer el nostre raconet i bueno, buscar el nostre segment dins d'aquest àmbit, dins de l'àmbit turístic. I Lleida, doncs, allà està.
És veritat, perquè fa 20 anys o fa 40 anys sí que és veritat que quan es parlava ja de destinacions turístiques o de vacances es deia platja o muntanya, i ja estava fet, no? Crec que el turisme ha evolucionat també molt, afortunadament, i ara fins i tot nosaltres, si ens parem a pensar, no sempre anem a fer turisme o a la platja o a la muntanya, sinó que també podem triar destinacions per la seva gastronomia, perquè hi ha una construcció icònica o per qualsevol altre terme. Lleida es posaria en aquest punt, per entendre'ns.
Sí, exacte. Nosaltres, evidentment, no podem competir amb platja, no? Tampoc no podem competir amb l'alta muntanya, amb esquí, per exemple, però sí que podem competir, doncs, bueno, amb punts que nosaltres som ports i amb apostes que estem fent per part de l'Ajuntament amb molt bons resultats, no? Nosaltres tenim una potència important amb el turisme de negocis, turisme de congressos. Aquí, doncs, l'instrument, l'eina important de captació és la llotja, el Palau de Congressos de Lleida, però no exclusivament el Palau de Congressos, sinó que hi ha d'altres espais, d'altres zones de la nostra ciutat, d'altres equipaments de la nostra ciutat, doncs, que també cobreixen perfectament doncs, les necessitats de les persones que es desplacen a la nostra ciutat doncs, per aquest tema. Una altra aposta important és el turisme patrimonial, el turisme cultural. Aquest any, precisament 2018, és l'any del turisme cultural i doncs, ja estan previstes diverses commemoracions aprofitant doncs, aquest esdeveniment que també doncs, generen atractivitat i pugui portar doncs, persones, visitants, turistes a la nostra ciutat.
Regidor, a part de les possibilitats turístiques, cal facilitar que el turisme arribi a la nostra ciutat. I és per això que ahir es va renovar un acord de col·laboració entre la Paeria i Renfe Viajeros per tal de seguir treballant conjuntament per la promoció de la ciutat de Lleida. Això entenc que és bona notícia.
Sí, correcte. És bona notícia. I a més, les xifres que ens van trametre per part de Renfe, de viatgers que han arribat a la nostra ciutat amb l'AVE, aquest any 2017, doncs també, bueno, ens ha donat, han sigut positives, no? Parlaven d'augments superiors al 3% del nombre de viatgers des de l'any passat, i tenint en compte que ja és un producte, el de transport amb AVE, madur, m'atreviria a dir jo, doncs tindré petits augments o augments del 3% doncs són importants i són interessants. És un valor afegit també que s'ofereix doncs, en aquest cas a congressistes o a persones que es desplacen a la nostra ciutat doncs, per fires, per determinats esdeveniments també culturals, doncs poder oferir aquests descomptes, aquesta promoció per, bueno, és una promoció més també doncs, de la ciutat i és un benefici més per en aquest cas doncs, per la persona que es desplaça a la nostra ciutat doncs, per assistir, no ho sé, a la Fira de Titelles o a la Fira de Sant Miquel o al Festival de Cinema Latinoamericà o a qualsevol dels congressos que s'organitzen a l'Agència.
Es tracta, com es diu vulgarment, de sortir al mapa. Que tinguem un parador nacional a la ciutat de Lleida suposo que també ha ajudat a posar el mapa a Lleida.
Molt, molt. Mira, hi ha una dada important. Paradores, que celebra aquest any el seu 90 aniversari, doncs compta amb una base de dades de 800.000 persones, de 800.000 clients, doncs que reben informació periòdicament, promocions i activitats que s'organitza aquesta cadena hotelera que és propietat de l'Estat. Doncs el fet de que Lleida doncs, aparegui de manera sovint o no? de manera normal doncs, en aquesta base de dades i s'envien per aquestes persones, doncs també fa que Lleida es posicione, com deies, es posicioni en el mapa. La veritat és que des de la inauguració del parador s'ha notat un flux també més gran de clients a la nostra ciutat. Persones doncs, que aprofitant aquesta inauguració, aprofitant doncs, també les diversos packs que paradores doncs, fa, doncs fan que, bueno, que vinguin a la nostra ciutat, la visitin, passin un cap de setmana, vagin a visitar doncs, el Turó de la Solvaia, vagin a visitar el Castell dels Templers, facis una passejada pel carrer Major, vinin o sopin en algun dels restaurants del nostre territori, facin una visita doncs, a qualsevol de les bodegues de la Ruta del Vi. Vull dir que realment estem notant també un increment en aquest aspecte.
No en va, segons les xifres, més de 6.000 persones han pernoctat ja al parador des de l'obertura al mes d'agost, estem parlant de 5 mesos.
Sí, no, són xifres importants, i ens parlaven d'ocupacions del 90%, no? Del 95%, que això pràcticament és el 100%, és a dir, és una ocupació tècnicament del 100%, i això també ens ha ajudat a augmentar el nombre de pernoctacions a la nostra ciutat a nivell global. Estem amb una mitjana aquest any 2017 del 64% d'ocupació, parlem de tots els hotels de la ciutat. Això ha estat, en una part, gràcies a l'apertura també del parador, però també, sobretot, a l'activitat que s'ha generat a la nostra ciutat. Deia abans congressual, per exemple, el mes de març doncs, va ser un mes d'ocupació hotelera molt bona perquè va haver diversos congressos a la nostra ciutat importants. El mes de maig també, més enllà de la Festa Major i de les activitats que hi ha durant tot el mes de maig, l'any 2017 se va celebrar el Campionat d'Espanya de bàsquet cadet, que va portar ocupacions hoteleres del 100% a la nostra ciutat. Inclús va haver visitants i va haver equips que se'n van anar a dormir a altres poblacions d'alrededor de la nostra ciutat, perquè a Lleida doncs, ja no tenia més disponibilitat d'hotels. Ara el mes de setembre d'aquest any 2018 està previst doncs, fer una arribada i sortida de la Vuelta a Espanya, i això també doncs, generarà una ocupació hotelera i una activitat econòmica fortíssima a la nostra ciutat. Vull dir, són aquestes petites accions que vas generant i que al final el que fan doncs, és repercutir en benefici de la ciutat en forma doncs, d'això, d'ocupació hotelera i de generació d'activitat econòmica.
Regidor, ja per acabar, i permeteu-me l'expressió, hi ha una cosa que ens falta, però que s'hi està treballant i que quan arribi serà la bomba, que serà que el Turó de la Sovella aconsegueixi aquesta... entrar com a patrimoni de la UNESCO. I crec que llavors ja serà doncs, allò la cirereta del pastís, per poder oferir tot un paquet.
Sí, la veritat és que bueno, s'hi està treballant d'una manera molt, molt clara, molt concisa, molt directa. Estem alineant, per així dir-ho, no? Doncs totes les voluntats en aquesta mateixa direcció per part de, evidentment, l'Ajuntament i el Consorci, però també doncs, des de la Generalitat i també des del Govern de l'Estat per donar suport doncs, amb aquesta candidatura. És un procés llarg, és un procés doncs, costós, però nosaltres tenim la confiança plena i total doncs, que això esdevindrà una realitat i, com tu dius, hi haurà un abans i un després en la declaració del Turó de la Sovella com a patrimoni UNESCO. Això pot generar moltíssima activitat turística i incrementar exponencialment el nombre de visitants.
Doncs hem parlat amb el Rafa Peris, quartinent d'alcalde i regidor de promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de l'ocupació i l'emprenedoria de l'Ajuntament de Lleida, avui des de Fitur, en aquesta 38a edició amb aquest aparador internacional del turisme. Rafa Peris, gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i molt bon dia a tothom.
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75, 973-2671-75.
I de manera ràpida, ho hem comentat a l'inici del programa, avui també anem a fer un espai, un momentet, perquè hem de parlar d'un acte que tindrà lloc avui a la Cambra de Comerç a les 7 de la tarda, i estarà allí donant una xerrada a l'Agustín Peral, que està amb nosaltres. Agustín, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Agustín Peral és doctor en Administración y Dirección de Empresas por ESADE y también consultor y de directivos y profesionales en gestión del tiempo y productividad. El tiempo y la productividad que realmente van muy unidos, ¿eh?
como más produces en menos tiempo, más productividad tienes.
Así es, eso es de lo que se trata, ¿no?
Lo que pasa es que el tiempo es limitado.
Hay dos cosas que no podemos comprar, ni el tiempo ni el amor. Y sí que es verdad que, bueno, en este caso, por fortuna para mí, porque me dedico a esto, todas las personas tienen el mismo problema, ¿no? Todo el mundo quiere disponer de más tiempo, tener menos estrés y tener más resultados, que es lo que tú decías.
Ajá. La semana que viene te vamos a invitar otra vez, que creo que vas a pasar por Lleida, para que lo hablemos a fondo. Has presentado un libro en el que explicas el método FASE, que es un método que te surgió de manera natural cuando tú te encontraste en la encrucijada también de no tengo tiempo.
Bueno, mi caso fue un poco más radical, porque yo en aquel momento tenía tantos problemas que la gente cercana me decía: Agustín, el problema tuyo es que no se pueden abordar tantos problemas a la vez. Y lo que en un momento dado fue que la necesidad de estudiar sobre el tema de la productividad personal para solucionar todos mis problemas, al final se ha acabado convirtiendo en mi profesión, ¿no? Uh-huh. Y lo que hice fue crear un método que cualquier persona, siguiendo los pasos que en el libro describo, pueda organizarse mejor y, lo que decías al principio, ser más productivo.
Oye, normalmente cuando hablamos de libros o películas no explicamos el final, pero aquí sí que te voy a pedir que me digas, oye, al final, ¿qué vamos a conseguir?
Al final lo que nos vamos a dar cuenta es de que es una responsabilidad individual el disponer de tiempo, que normalmente atribuimos a las causas externas, mi jefe, mi empresa, mi entorno, mis hijos, mi familia, la falta de tiempo, y realmente es un tema de que hay algo irónico, ¿no?, o paradójico. Aquí estudiamos carreras, grados, másters, ciclos formativos, y nunca hemos dedicado a estudiar con una determinada paciencia lo que sería una metodología de organización de nuestro tiempo. Uh-huh. Y este libro lo que pretende es cubrir esta carencia, ¿no? Igual que en su momento serían los libros de inteligencia emocional, pues bueno, yo creo que han sido muy, muy, muy buenos para todos, pues ahora uno sobre cómo organizarnos, que también será muy positivo.
Doncs en parlarà aquesta tarda, aquest vespre, a les 7 de la tarda, a la Cambra de Comerç de Lleida, con entrada libre y gratuita. Y, oye, nos va a presentar el método FASE, va a presentar también el libro Lidérate, que ya lo podéis encontrar en las tiendas y a través de internet. Y, oye, de allí vamos a salir seguro con más tiempo.
Bueno, por lo menos con las herramientas para poder tener más tiempo. Luego, como todo, una cosa son las palabras y otra cosa son las acciones.
Muy bien. Recomanable, ¿eh? A més, és gratuït, és lliure, ¿eh? A més, jo sempre ho recomano. Acabes coneixent gent, la persona amb la que t'asseus al costat, i normalment són d'inquietuds semblants, i sempre podem buscar aquella posada en comú de, escolta, tu com t'ho fas, això, eh? Avui, a les 7 de la tarda, a la Cambra de Comerç, que està en el carrer Anselm Clavé número 2, 7 de la tarda, estarà Agustín Peral presentant aquest llibre, Lidérate, i parlant del seu mètode FASE. Agustín, la setmana... Mira, nos hemos quedado sin tiempo, pero la setmana que viene hablamos a fondo del libro y de este método. Que vaya bien esta tarda.
Muy bien, mil gracias, encantado.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Al punt de cada dijous en el que comencem a parlar de salut i de nutrició, ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
I ja que l'altre dia hablábamos del sexto tip, que era el de mantenerse activo, de movernos un poco, de quitarnos la holgazanería de encima y ser un poco más activos. Esto digo ya sin llegar a ir a correr, que eso ya es otro paso. Mantenerse activo también eleva el metabolismo y la quema de grasas durante el día. Pues digo, vamos a empezar con una música movidita, ¿eh?
Sí, pues yo tengo que decir que he vuelto a la actividad física. Y esto suena fatal. No, he vuelto a entrenar natación porque he estado un mes sin entrenar natación. Desde que acabé la última carrera, he estado un mes solo corriendo, yendo al gimnasio.
¿Tienes
un
reto en mente?
Bueno, tenemos un reto importante, pero no lo quiero decir todavía. ¿Qué te parece?
Vale.
Porque es un reto importante.
¿Pero entonces, para cuándo sería?
Sería para septiembre.
Ah, bueno.
Sí, son unos 15 kilómetros en agua y es importante. Entonces, estoy valorándolo.
Vale.
Y este mes pasado no he entrenado natación, pues he hecho solo correr,
y
pesas.
Se nota, ¿eh? El cuerpo también se
agradece muchísimo. Sí, ayer empecé, bueno, no, la semana pasada empecé a nadar y, ostras, los hombros los he notado totalmente diferentes, súper claro. Bien. No, el cuerpo necesita descanso. Esto vale para los deportistas. Cuesta muchísimo que paren, Ricard.
Sí.
Que no hagan nada, hombre, que descansen.
Se entiende, cuesta mucho. Porque cuesta mucho empezar. Pero entonces cuando ya tienes el ritmo, digo, no paro, no paro, porque si no, después vuelve a acostar otra vez.
Puede ser, sí, sí.
Molt bé, doncs parlem de nutrició. Ja saps que el Cristian el trobes a Dissanta Nutrició, al carrer Alcalde Porqueres, número 74, que els trobes també a través de les xarxes socials. Busca Dissanta Nutrició i el Cristian Didier. I a més, ja saps que a Dissanta Nutrició tenen un servei que ja fa dies que l'estem presentant i parlant, i és que, home, si vas a que t'atenguin de manera presencial, perfecte, però que sàpiguis que també ho fan a través de videoconferència, que evidentment supongo que cada 4 o 5 visites una requerirà que sigui en persona, però que si us és difícil de vegades, doncs, venir a Lleida, doncs, que ho fan també a través de videoconferència. I això funciona, eh?
Bueno, tenemos pacientes de muchas partes,
claro.
Pacientes incluso que están en Europa no los vemos nunca. Uh-huh. Y pacientes que están en Sudamérica tampoco los vemos nunca. Entonces, es cuestión de intentar tener un objetivo claro y llevarlo a cabo. El servicio online que tenemos es bastante bueno y no requiere más cuestión. Hay veces que tengo, pues, muchos deportistas de aquí cerca, entonces vienen un día y sí que nos vemos cada mes o así, pero está bastante...
I si no, Alcalde Porqueres 74, a Lleida, demaneu pel Cristian o per la Iris i us atendran perfectament. Li diu, escolta, és que us he escoltat a la ràdio. I ja està, llavors ja és mà de sant, això. Eh? El Ricard m'ho ha recomanat. La setmana passada, Cristian, hablamos de un tema que hoy, al entrar en la ràdio, m'has dicho, oye, me interesa ese tema, vamos a tocarlo, porque hablamos de... Siempre se dice, no, es que el pescado es muy bueno, que el pescado en lugar de la carne, que si no sé qué. Pero la gente nos perdemos en, pero ¿cuántas veces debo comer pescado a la semana y cuántas carnes? ¿Qué tipos de carnes y qué tipos de pescados? Porque se habla del azul, del blanco, del... Pero al final no sabemos cuál es mejor, cuál es peor, de cuál puedo abusar, de cuál no. El azul supongo que tiene contraindicaciones y el blanco, cosas a favor, en contra. No sé, vamos a tocar este tema.
Claro. Mira, Ricard, voy a ser un poco más detallista para que tengamos claro cuántas veces a la semana tengo que comer cada alimento. Pero al final os daré un consejo más generalizado, porque es difícil recordar cuántas veces tengo que comer cada cosa.
Claro.
Y ahora me ha dicho que era 3, que era 2, y ahora me ha dicho que era 6, no me acuerdo.
Siempre son tendencias, tampoco claro, es exactamente 5 o 4.
Pero entonces, bueno, vamos a empezar por las proteínas, y entonces la primera que tenemos que saber es la carne. ¿Vale? La carne roja como tal, y se entiende carne roja como carne de ternera, cordero, y en este caso el cerdo, ¿vale? La carne roja se ha limitado, ojalá, a una o dos veces a la semana.
A la semana.
A la semana. No debe de estar más veces a la semana. Y cuando hablo de carne roja, también se incluyen los embutidos, la carne procesada no debe de superar las dos veces a la semana.
O sea, ¿entra aquí el jamón salado?
No, el jamón serrano, el jamón salado, es un curado. Entonces, si comemos embutido... Es decir, jamón dulce, fuet, chorizos, etcétera,
sí.
Todos estos, como máximo dos veces a la semana. No se puede comer más. La persona que hace jamón de pavo cada día es un error. Recordemos que hace un par de años salió la bomba de que se había demostrado que las carnes procesadas producían cáncer. Se sabe directamente. Entonces no puede superarse las dos veces a la semana. Y la carne no procesada... como la carne de ternera, la carne roja no procesada, pues no superarse el una o dos veces a la semana. Y el jamón curado no es una carne procesada, es una carne roja como tal. Entonces se incluye dentro del uno o dos veces a la semana. Entonces esas carnes rojas, carnes procesadas, siempre que estén entre una o dos veces a la semana. Ves jugando con eso y no debes de superarlo, ¿vale? La semana pasada hablaba con una paciente, una niña que comía carne de ternera o cerdo cada día de la semana, ¿vale? Si no era con los macarrones, carne triturada, era a la plancha o era rebozada o era de alguna manera, ¿no?
Claro, el problema es que cuando hablamos de niños o niñas, de edad corta, estamos creando los hábitos,
¿no? Son para toda la vida.
Claro.
Lo que tú aprendes de niño es para toda la vida. Y es más difícil de cambiarlo, ¿no? Entonces, yo hago mucho énfasis porque es que es el caballo de batalla, ¿vale? Es el caballo de batalla. En cambio, la carne blanca es más flexible, permite más días a la semana. Y estamos hablando que carne blanca, y entendemos por carne blanca el pollo, el pavo, el conejo, uh-huh, y todas las aves, codornices, ¿vale? También entran dentro de este ámbito, ¿no? Y esta carne es más flexible, permite que se coman 3-4 veces a la semana, ¿eh? Divididas en comida y en cena. Yo siempre digo, 2 a la comida, 2 a la cena de carne blanca. Intentar variar el origen de esta carne. No me gusta que siempre sea pollo, por ejemplo, que esto es un error que solemos cometer, siempre pollo, porque pues las carnes se procesan de alguna manera concreta, los productores no todos tienen la rigurosidad de algunas marcas, entonces deberíamos de ser un poco más variados. Para mí la mejor carne blanca es la del conejo.
Vale.
La codorniz es muy buena carne también, no está tan tratada, la alimentación de los conejos y las codornices es un poco más controlada, no está tan industrializada, por ejemplo, como la alimentación del pollo, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que de estas 4 veces a la semana sea una de pollo, una de pavo, una de conejo y una de codornices. Uh-huh. Esto es lo mejor de todo.
Hemos hablado de 4 de carne, 2, 4 de carne blanca, 2 de carne roja. Son 6, prácticamente es uno al día durante una semana. Uh-huh. Vamos con los pescados.
Entonces, los pescados, estamos hablando de que se pueden comer entre 4 y 5 veces a la semana.
Pescado, ¿eh?
Pescado. Uh-huh. Y estamos hablando de que 2 o 3 deben de ser blancos y 2 como mínimo azules. Entonces, si haces 4 veces a la semana, haz 2 de azul y 2 de blanco. Y si haces 5 veces a la semana, haz 3 de blanco y 2 de azul. Ajá. Los azules son los de especial control. Debemos de intentar no comer siempre pescados azules de tamaño grande. Por ejemplo, los de tamaño grande son el salmón, el atún, el pez espada. Estos tres son peces que debemos dilatarlos en el tiempo.
Soy un gran defensor de la sardina.
Exacto. Entonces, hay que mezclarlos con los pescados azules, uh-huh, pequeños. Por ejemplo, la sardina, el boquerón, y entonces está la dorada, la lubina, que son pescados semigrasos, un crustáceo. No, pues un día nos hacemos una sepia con unos mejillones y ya tenemos un día de pescado dentro de lo que entenderme lo que es un pescado, ¿no?
Vale, hemos hablado de 6 días de carne, unos 5 de pescado. Uh-huh. Esto nos dan unas 11 uh-huh,
comidas
hasta las 14, 2 por día, uh-huh, de una semana. ¿Qué podemos comer para que nos aporte, uh-huh, de las proteínas?
Aquí falta huevos. Ajá. Huevos, queso fresco y algún embutido si un día queremos hacer, o carne procesada tipo, pues, o un curado. Pero yo en las comidas, en las cenas, no especialmente me gusta que hayan curados o embutidos. Pero aquí me faltan los huevos y el queso fresco, que se puede incluir en alguna ensalada, y atún de lata. El atún de lata, pues una vez a la semana o con los dos ayunos. No, ajá, hace falta nada más. Pero aquí me faltan huevos. Entonces, ¿cuántos huevos a la semana se pueden comer? Que esta es la pregunta,
sí,
típica.
Otra.
Bueno, es verdad que ha habido muchos mitos y ha sido muy, muy castigado durante un tiempo por el tema del colesterol, pero para eso está los que investigamos en salud y las investigaciones han sido muy claras. El colesterol que tiene el huevo no afecta al colesterol que tenemos en sangre. No es un problema el huevo, es un huevo de una proteína de alto valor biológico, es una proteína muy limpia, muy completa y es una proteína muy importante. Se habla de que puedes comer un huevo a la semana, es decir, unos 6 huevos a la semana, 7 huevos a la semana. Yo soy de los que se pueden comer entre 7 y 10 huevos a la semana, se pueden comer sin ningún problema, pero si te quedan esos 3 días libres, porque en una ingesta, en una comida, puedes hacerte una tortilla de 2 huevos, uh-huh, o sea, te haces una pasta y te hierves 2 huevos, entonces ya son, en esas 3 comidas, 6 huevos, ya son los huevos que corresponde. Entonces, te haces el lunes una tortilla de 2 huevos. El martes, el jueves te haces una pasta con huevo hervido, rallado. O te haces un puré con un huevo rallado, o un huevo en la ensalada, o 2 huevos en la ensalada. Y el domingo te vuelves a hacer una tortilla de carchofa o de una verdura concreta. Y ya tienes los 6 huevos, tampoco, uh-huh, es demasiado.
Correcto.
Si un día te apetece hacerte una tortilla para el desayuno, ya haces 7 huevos. Ningún problema. Ningún problema.
De lo que podemos... A ver, suena mal abusar, pero no es así, pero sí es todo el tema de ensaladas, verduras, esto cada, uh-huh, día.
Sí, las verduras y las hortalizas han de estar en comida y en cena, cada día.
Digo, cada día, no, en cada comida.
En cada comida.
O cada comida y cena. Ajá.
Lo que pasa que muchas veces, tú cuando le preguntas a una persona es, ¿qué comes de verduras? Pues lechuga, ¿no? Pues solo lechuga. Y solo se hace una ensalada de lechuga. O solo tomate. O ¿qué verdura hervida haces, no? Pues solo hago judías, o solo hago brócoli, solo hago coliflor. Entonces, aquí es muy importante que cada día se haga una verdura diferente. Recordemos, hay verduras de hoja verde grande, a que estas deben de estar también. Hojas pequeñas, como por ejemplo cogollos, canónigos, endivias, estas deben de estar. Porque claro, las endivias tienen unos nutrientes que no tienen la espinaca.
Correcto, correcto.
Por ejemplo, los de tallo, por ejemplo, los espárragos deben de estar. Los tallos hervidos, por ejemplo, cardos y acelgas, estas deben de estar. Entonces, y sobre todo, debe de estar las crucíferas, es decir, brócoli, coliflor, coles de Bruselas, col, estas tienen que estar como mínimo una vez a la semana. Si no están, es un problema, debe de estar. Uh-huh. Son alimentos ricos en unos ciertos nutrientes importantes, ¿no?
Muy bien,
entonces, sí. Y entonces daría la regla, porque claro, una vez explicas todo esto, Ricardo, perdona que te interrumpa.
No, entonces coges todo lo que has dicho y digo, bueno, vamos a hacernos el horario.
El horario, pues lo haces el horario semana. Entonces, está la regla del 2.
¿Ah?
La regla del 2 es muy sencilla. ¿Cuántas veces a la semana tengo que comer carne de pollo? 2 veces a la semana. ¿Cuántas veces a la semana tengo que comer pescado blanco? 2 veces a la semana. ¿Cuántas veces de azul? 2 veces a la semana. ¿Cuántas veces legumbre? 2 veces a la semana. ¿Cuántas veces espinaca? 2 veces a la semana. Te da un poco de orientación. A veces se desencaja un poquillo, pero esto es una regla no escrita y es
claro,
un poco
correcto.
Inventada por la experiencia. Pero es una regla que funciona y nos ayuda a variar y equilibrar.
Hombre, además 2 a la semana de cada cosa nos va a hacer que durante la semana variemos muchísimo.
Muchísimo, muchísimo.
Y eso también es bueno.
Exacto,
tal cual. Lo que decimos siempre. Y sobretot, el que ens ha dit el Cristian, anar a la pescaderia i preguntar, escolta, què tens aquesta setmana? Què tens de diferent? Això és una cosa que també ens hem de recordar quan comprem fruites i verdures. Què hi ha d'aquesta època de l'any? Doncs ara estem a l'hivern. Doncs què hi ha a l'hivern? Que hi ha fruites i verdures doncs d'hivern i que són molt bones. Quan arribem a la primavera, què hi ha a la primavera?
Mm-hmm. I quantes veces al dia tengo que comer fruta? 2 veces al dia.
2 veces, vale.
I si puedo, 3.
2, 3. ¿Cuántos litros de agua debo beber?
2 al dia.
2 al dia. La regla del 2 és bona.
És bona, ja te lo digo yo.
Molt bé. Cristian Didier, com sempre, un placer. Gràcies.
Ricard, muchas gracias.
A punt d'arribar a la una, com sempre, ens queda temps, per escoltar la nova proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Anava a dir que ja arribarem a la una, però que ens faltarà la proposta.
Bé,
falta la proposta. Cap on anem avui?
Un poble bonic, que si mires la fotografia que t'he portat, contemplaràs que també nevat, és preciós, és bonic. Dir,
el vas visitar amb
fred, agafar la neu, m'hi va agafar la neu allí, sí. Anem a Vilamur, al Pallars Sobirà.
Vilamur.
Vilamur.
Tot junt?
Sí, Vilamur. Vilamur. És amb R final, però és Vilamur.
Vilamur, va.
El poble de Vilamur, situat al peu de la carretera i del cantó, venint des de Sort, és a 1.264 metres d'altitud i havia estat cap del vescomtat que portava el seu nom. La seva influència havia estat notòria en altre temps. Avui no és municipi, ja que està agregat. La neu ho ha cobert tot durant aquesta nit i el blanc mantell dona encís a aquell lloc. Ja de per si és idíl·lic, però amb la neu encara més. Cal dir que les xemeneies treuen denses glopades de fum grisenc. Només el bordar dels gossos m'acompanya pels carrers. Fins i tot em fan fresa. Ningú no treu el cap a veure el viatger. De cop, una cortina s'aparta del vidre d'una finestra i un cap amb cabells blancs s'endevina darrere els ulls encuriosits. Més en veure que jo hi adreço els ulls, desapareix la silueta d'aquella cara i de nou la cortina de punt és tot el que es pot veure darrere dels vidres. Truco a la porta, però ningú contesta. Vaig seguint la passejada pels vells carrers del poble, estrets, amb arcades. Retorno a la plaça de l'església. L'església parroquial és romànica, dedicada a Santa Maria, amb absis semicircular. Té sengles capelles a migdia i a tramuntana. I l'antiga porta, de gran bellesa, avui és tapiada. Dintre s'hi venera la imatge de la Mare de Déu de Medina, que s'anomena així pel fet d'haver estat donada pels senyors del poble, els ducs de Medinaceli. Cal dir que mencionar que en temps passat hi havia les capelles de la Mare de Déu del Roser, la de la Mare de Déu del Burg, la de Sant Cerni i també la de Sant Miquel. Vilamur és un poble que veritablement m'ha encantat. I l'adagi d'avui ens diu: amb oli de marduix i el mal d'orella fuig.
Gràcies, Joan. Apa, que anem directes cap a la una, buscant la darrera hora. Després, la nieve en la Cope, avui en directe des de Fitur.